Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
És dijous, dia 25 d'abril. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui, a partir de les 6 de la tarda, retransmissió en directe des de la sala de premsa de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, l'audiència pública. Avui, a partir de les 7, retransmissió del ple municipal corresponent al mes d'abril. Tant l'audiència pública com el ple el podreu escoltar a través de la 98.0 de la FM i també des de la pàgina web de radiosantandreu.com. I també comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, com els punts importants del ple municipal d'aquest dijous i també la celebració de la Fira del Vi, que va arrencar aquest dimecres amb els actes previs a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, amb un tast de vins del celler Quim Batlle de la Deo Alella, una denominació d'origen convidada enguany a la 7a edició de la Fira del Vi. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Amb un tast de vins del celler Quim Batlle de la Deo Alella, ha arrencat la 7a edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. La denominació d'origen Alella és la convidada de la nova edició de la Fira del Vi. La sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert ha acollit la primera de les tres degustacions populars prèvies a la celebració de la Fira del Vi i del Vermut. Una degustació de tres vins blancs amb formatges artesans de xarcuteria Alícia. Sobre la Deo Alella hem conversat amb Quim Batlle, el president de la Deo Alella, del celler Quim Batlle, i amb el sommelier Joan Aire.
Pues mira, la Deo Alella està constituïda del 1952-53, és la més antiga d'Espanya, i tenim uns vins diferents, com les deos, perquè és normal, perquè tenim sauló, tenim mar, tenim una part interior de muntanya, que tenim una part influència del Montseny, i ens dona uns vins molt peculiars, un punt salats, mineralitat així accentuada, bueno, uns vins que són de l'any 60, eren els vins de moda de Barcelona, saps? I ara pues, mantenim aquell esprit amb menys hectàrees, perquè se'ns ha fet petit a la DO degut al pla urbanístic i hem perdut hectàrees, però bueno, tenim uns vins dintre de Catalunya, diguéssim, l'Incavi ens té en un nivell molt alt.
A l'hora d'elaborar aquests vins, quin és el procés que vostès segueixen? Vostès tenen des de l'any 2003 la certificació ecològica?
Sí. Jo el 2001 que vaig començar a tindre ja alguna cosa, vaig plantar els ceps ecològics, i el 2003 hi ha certificació. O sigui, soc dels primers de la Deo Alella ecològic.
Avui en dia fer vins és costós, és laboriós.
Tu imagina que totes les finques, no totes, però quasi totes, mínim tenen un 20% de desnivell. I això tot és digital, diguem, no? Tot és a base de mans. I això és costós. No és aquelles esplanades que agafa una màquina i t'agafa 20.000 quilos en un de matí. Nosaltres no. Tot és molt manual, molta selecció, i tot això és costós.
Que diu que és digital, evidentment, perquè es fa amb a mà, es fa a les mans, per tant és un procés molt més laboriós, però això segurament fa que es valori encara molt més aquest producte final, no?, que s'aconsegueix.
Sí, mirem de valorar-lo. El que passa que aleshores ja entra una mica la pel·lícula aquesta de bueno, nosaltres fem un vi que ja d'entrada és car, aleshores hem de competir amb vins que la gent no acaba d'entendre, perquè són molt barats, perquè venen de fora i no ens acabem d'estimar el que tenim.
Per tant, hem de reivindicar més els nostres vins, no?
Jo crec que sí. Ens hem de creure molt on estem, la proximitat. Si el Maresme, per exemple, sol al Maresme, compressin als restaurants una caixa cada setmana, no tindríem prou vi. Perquè et facis una idea de com és el tema, no?
Avui hi haurà el tast de tres vins blancs. Ens acompanya també el sommelier Joan Aire. Aquests tres vins d'avui, què és el que es presenta, quins són els vins?
Bueno,
és la proposta d'avui.
La proposta són dos vins blancs amb cupatge, de les tres varietats que nosaltres treballem. Els que un dels cupatges serà de l'any 2019 i l'altre serà el 2014. També farem la comparativa de què passa amb els dos vins. I un d'ells és un monovarietal de garnatxa blanca, que serà un 2017. Nosaltres el que volem demostrar una mica és que els vins blancs també tenen una capacitat de guarda, igual que els vins negres. I de fet nosaltres fem vins blancs com si estiguéssim fent vins negres. Aleshores aquí volem demostrar una mica també doncs, on estem situats, que estem a Tiana, i doncs aquesta salinitat, perquè estem a 4 quilòmetres en línia recta al mar, i després aquesta mineralitat que ens la dona el nostre terroir, que és el sauló, que no és més que granit esmicolat i que fa que sigui aquesta part més metàl·lica, més mineral, i que enriqueix més els nostres vins, no? A part de l'exposició al sol, no?
Per tant, no és només, com comentava abans, de reivindicar la denominació Alella, sinó reivindicar també els vins blancs. No sé si en algunes ocasions tenen la sensació de que potser el vi blanc està considerat com de segona, no?, comparat amb el vi negre.
Bueno, sí, però tenim la gran sort que també ara els vins blancs tant serveixen com per l'estiu, l'hivern, la tardor, la primavera, no? En canvi, els vins negres només serveixen per l'hivern, no? Sí que és veritat que hi ha vins negres que, bueno, a l'estiu els fiques a una temperatura... una hora a la nevera i bueno, te'ls pots prendre, no? Però els vins blancs ara tenen aquest caràcter que els pots fer servir en qualsevol època de l'any. A part, nosaltres doncs, fem aquestes anyades antigues que no deixaran de ser doncs, vins gastronòmics i que serveixen per tot tipus d'àpat.
No només avui, sinó aquest dissabte, eh? També estaran presents a la 7a edició de la Fira del Vi. Les propostes que presentareu són similars a les que es presentaran avui?
Hi ha alguna cosa més que portarem, sí. Alguna... Portarem la pansa blanca, que és la varietat autòctona de la zona, perquè també la gent, volem expressar també que la gent descobreixi la salinitat i com van variant els vins a mesura que vagin tastant.
Comentava abans Quim Batlle, que és el president de la DO Alella, que és la primera vegada que estaran a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, tot i que vostè antigament tenia certa relació amb Sant Andreu de la Barca, no?
Ah,
un
sí.
Familiar.
Tenia un oncle que tenia una finqueta aquí a Campalet i venia molt sovint, si no cada mes veníem un cop, estava un cap de setmana amb ell aquí i tenia molta fruita, tenia de tot, o sigui, era un puesto molt xulo. La veritat que ha canviat moltíssim, eh? Ha canviat molt.
Per tant, ara, a través del vi, aquest retrobament, no?, amb Sant Andreu de la Barca, no?
Sí, bueno, que serà més divertit ara, perquè abans no hi havia vi, perquè era molt petit, però ara sí, ara amb el vi farem més coses, sí.
Els vins blancs han estat acompanyats de tres formatges artesans d'Alícia Xarcuters. Toni Martínez ens fa les recomanacions dels maridatges.
Sí, hem portat tres formatges d'un perfil més aviat suaus. El primer seria un bri de cabra, és una pasta tova, semitova, de cabra molt làctica, molt amb el punt de la llet, de l'acidesa de la llet, no? El segon seria un formatge d'ovella clàssic castellà de la zona de León, un semicurat amb una mica de decoració, tirant a curat, més aviat, vale? Amb el punt de l'ovella però sense estridències. I el tercer seria un clàssic que ja hem presentat en algunes fires de primavera, etc., que és el Blossom amb flors, és un formatge de llet crua de vaca, amb flors dels Alps austríacs, i bueno, és un formatge molt, molt espectacular i jo crec que agradarà.
Avui es combinen aquests formatges, aquest maridatge, amb tres vins blancs, aquesta proposta de la DEO Alella.
Sí, sí, sí. Sí, per això hem buscat aquest perfil, no? Perquè combinin bé, tenen, els formatges tenen tocs florals, tenen tocs així a punt d'acidesa i creiem que és la millor combinació possible que pot haver-hi amb aquests espectaculars vins de l'Ella.
Toni Unaimés, participant de la Fira del Vi, fent aquests maridatges aquests dies, també el cap de setmana també participant de la Fira del Vi, que suposo per vosaltres tornar a participar.
Bueno, un orgull i un plaer, ens encanta, és una activitat que ens encanta estar-hi, ser-hi presents, veure els clients des d'un altre punt de vista, saludar la gent i, bueno, i fer fira i festa.
El dijous, la sala Federico García Lorca acollirà una degustació popular de vins del celler Luis Secañas de la DEO Rioja i el divendres una degustació de vins escumosos del celler Escofet Rossell amb DEO Penedès. Dissabte, la celebració a partir de les 6 de la tarda de la Fira del Vi de la 7a edició i el diumenge, a partir de les 11 del migdia, la primera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació a través de radiosantandreu.com.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquesta tarda, a partir de les 6, retransmissió en directe de l'Audiència Pública, en exclusiva a través de Ràdio Sant Andreu, i a partir de les 7, la retransmissió del ple municipal, un ple on s'haurà d'aprovar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. S'hauran d'aprovar tot un seguit d'inversions previstes per aquest any 2024. També hauran diferents mocions que tot seguit repassarem a Ràdio Sant Andreu. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té previst invertir 1,7 milions d'euros en diversos projectes. La reorganització del Parc de la Solana, la renovació de 8 parcs infantils, l'asfaltat de carrers, l'adquisició d'immobles o la compra d'un camió grua per la brigada municipal són algunes de les inversions que es duran a terme aquest any 2024. Aquest és un dels punts que es portarà a votació en el ple municipal del proper 25 d'abril. Joan Jansana, regidor d'Urbanisme.
El total de les inversions que es faran, que s'aprovaran doncs, en aquest ple del mes d'abril, doncs és al voltant d'1.740.000 euros, d'acord? En total. Per tant, doncs estan desglossades en diferents partides, unes de nova creació i altres en la que ja estan fetes i en les quals s'incrementa la despesa.
Hi ha partides de nova creació per l'adquisició d'immobles amb 215.000 euros i la reurbanització del Parc de la Solana amb 263.000 euros.
Unes partides de nova creació, d'acord, per adquirir l'immoble que tenim al costat, aquí a l'edifici de l'Ajuntament, d'acord? Doncs ja tenim una partida de 215.000 euros i doncs, també fem una partida de nova creació de la reurbanització del Parc de la Solana, que doncs, per un import de 263.000 euros. D'acord? Aquesta reurbanització, remodelació del parc de la Solana doncs, implicarà des de la plaça Mercè Rodoreda integrar-la més dins del parc i farem una renovació de tot el que és el parc de la Solana.
Altres partides es destinaran a la renovació de 8 parcs infantils, com el parc de la plaça Federico García Lorca, el parc de l'estació o de la plaça 11 de setembre. També la compra d'un camió grua per la brigada i un vehicle per protecció civil.
Les d'increment de despesa doncs, es fan, val? Transferències a SAP Urbà per millores de l'equipament esportiu, val? Per equips informàtics i per doncs, serveis de maquinària. I també s'invertiran 400.000 euros en els parcs infantils, d'acord? En la renovació de 8 parcs infantils. Intentarem doncs, que es facin doncs, durant aquest any 2024. I també doncs, augmenta la despesa de 45.000 euros per l'adquisició del camió grua, d'un camió de grua per la brigada, juntament amb els 80.000 euros que ja teníem, doncs és el valor de 135.000 euros doncs per renovar el camió de la brigada. També s'adquirirà un vehicle de seguretat ciutadana, un vehicle per protecció civil.
El consistori també invertirà al voltant de 300.000 euros en la renovació de l'asfaltat dels carrers.
I doncs, també es destinaran 300.000 euros en renovació del paviment asfàltic en diferents punts de Sant Andreu. Val? No es farà una renovació de paviment asfàltic d'un punt en concret, sinó que el que hem fet és doncs anar buscant tots aquests punts que són problemàtics. Conjuntament doncs hem estat treballant amb la policia i amb els tècnics per veure doncs quins són els punts més problemàtics i actuarem doncs en diversos carrers de Sant Andreu. Això es faran reparacions puntuals per diferents carrers, que són reparacions doncs que s'han anat detectant doncs a través de doncs avisos dels veïns o també de la policia local, i per tant doncs no s'actuarà només en un carrer concret, sinó s'actuarà en parts de diferents carrers que estaran repartits per tota la ciutat.
Totes aquestes inversions es portaran a votació en el ple municipal, que tindrà lloc el proper dijous, dia 25 d'abril, i que també es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. I en el ple municipal d'aquest dijous també diferents mocions. Una moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat sobre el sistema públic de pensions, l'edatisme en la publicitat i els mitjans de comunicació i viure amb benestar i seguretat. Les diferents formacions polítiques també presenten moció en aquest ple municipal, excepte de FEM Sant Andreu. Tot seguit les repassem. El grup municipal del PSC a Sant Andreu de la Barca reclama amb una moció l'equiparació salarial dels treballadors de les residències. El grup municipal del PSC presenta moció aquest dijous, on demana l'equiparació salarial de les persones treballadores de les residències que treballen amb persones grans i dependents. La moció recorda que a Catalunya hi ha més de 40.000 professionals del sector d'atenció a les persones grans i en situació de dependència. Juan Pablo Beas, portaveu del PSC a Sant Andreu de la Barca.
En aquest ple municipal tractem una moció que afecta a moltes persones. Hi ha molts veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca que també que es dediquen doncs, a l'atenció a residències, a cuidar la nostra gent gran, i ens trobem en una situació molt, molt injusta, no? Que hi ha unes categories i uns salaris, per exemple, els treballadors i treballadores que treballen doncs, amb les residències de titularitat pública de la Generalitat, i la resta, les concertades, hi ha una diferència de sous molt gran, no? I en aquest sentit no considerem just que hi hagi aquesta diferència tan abismal, i el que reclamem és que hi hagi una equiparació per dalt dels sous. Per tant, demanem que aquestes residències, que la Generalitat injecti una quantitat important de diners per tal de que aquests treballadors i treballadores que no estan en la pública tinguin un sou igual que els que treballen en la pública, no? Jo crec que estem en una societat que ha de cuidar més a qui cuida, i en aquest sentit hem de fer que tinguin unes bones condicions de treball, un bon salari, i això garanteix doncs, una magnífica atenció, que ja fan amb la situació que tenen ara, però jo crec que s'ha de reconèixer la tasca i doncs, equiparar el sou de qualsevol persona que treballi en el mateix àmbit, doncs, que tingui una equiparació salarial.
La moció del PSC que serà presentada aquest dijous en el ple municipal, que es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Sant Andreu a partir de les 7 de la tarda. Vox presentarà una moció per ampliar l'horari de les terrasses. La formació política demana una actualització de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de l'espai d'ús públic mitjançant terrasses als serveis d'establiments o de restauració. La moció de Vox demana permetre l'horari de terrasses des de l'1 d'abril fins a l'1 de novembre amb autorització fins a les 24 hores. El portaveu de Vox, Antoni López, ha comentat els punts de la moció a Ràdio Sant Andreu.
Tras escuchar a varios restauradores dándonos quejas, ojo, unas quejas que con total tranquilidad, con total humildad, etcétera, referente a que el horario de establecido, el horario de invierno, es excesivamente amplio y el horario de verano es muy reducido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el horario de invierno se compone de 7 meses y el horario de verano de 5 meses, implicando que en invierno la terraza se tiene que recoger a las 11 de la noche y en horario de verano a las 12. Entonces nosotros entendemos que eso no es justo y pedimos justamente lo contrario. Por la mejora de los propios negocios, ante una posible creación de empleo al aumentar el volumen de negocio, y ya para más inri, puesto que la climatología acompaña, entendemos que sería muy provechoso, tanto para el cliente como para el negocio, que, por ejemplo, en este mes de abril ya pudieran tener las terrazas abiertas hasta las 12 de la noche. Entonces, presentamos esta moción pensando que es algo totalmente coherente y, ojo, sin olvidarnos del descanso de los vecinos, que entendemos que ha de respetarse. Pero nosotros lo que pedimos es que aquella terraza que no, en la cual los clientes no se comporten, lógicamente es responsabilidad del propietario o del restaurador, bueno, pues tendrá que actuar el medio sancionador para corregir esta situación. Pero también tengamos en cuenta que no pueden pagar justo por pecadores y habrá terrazas que sean más molestas y otras que no lo sean. Entonces entendemos que es algo justo, sobretodo por el bien de los negocios de nuestro pueblo.
Les paraules del portaveu de Vox, Antonio López, davant d'aquesta moció que presentaran en el ple municipal del proper dijous, dia 25 d'abril. Som Sant Andreu presentarà una moció per implementar pictogrames als equipaments municipals per fer accessible la informació a les persones amb TEA. La moció pretén també conscienciar més a la població sobre les necessitats de les persones amb TEA i així fomentar la participació activa dels diferents comerços de Sant Andreu Abarca a través de la senyalització personalitzada del seu negoci perquè sigui reconegut per les persones amb TEA. Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu.
De instalar lo que son los pictogramas, dibujos muy sencillos que todos conocemos, que son símbolos, pero que no son ininteligibles, sino que es una especie de pictogramas que nos van a recordar cosas familiares y que nos va a ayudar, por supuesto, a nuestro entorno. Una de las cosas muy importantes es que ya la asociación Todos en Azul han propuesto al ayuntamiento como el de Tarragona y se está impartiendo. Son pues señalizaciones con pictogramas en los principales edificios y servicios de cada lugar para que tanto nuestros niños y mayores con autismo en su día a día puedan acudir con sus padres o con sus tutores a todo tipo de establecimientos. Esa es la idea, llevarlo a panaderías, restaurantes, farmacias, en fin, que la idea es invitar a todo establecimiento que se una a este gran proyecto que hace un entorno más acogedor para las personas, para los niños con autismo. La moción plantea ser de manera, pues eso, como siempre ya tenemos 6 mociones que han sido aprobadas unánimemente y yo sé que esta moción va a llegar a muchos porque imagínate que si yo siempre pongo este ejemplo, si vas a Japón y te encuentras con símbolos y con un idioma distinto y pues así se sienten muchos personas con espectro autista y bueno y disléxicos mismos con lateralidad y esto es pues una visión completa. Imagínate lo que te decía en Japón y de repente que encuentres la imagen o el dibujo de un hospital, dibujo de un hotel, dibujo de una panadería, dibujo, pues esto va a ayudar muchísimo porque son muy gráficos los que tenemos, por ejemplo, dislexia o los que tienen síndrome de Asperger o trastorno autista, pues somos muy gráficos. Entonces, ¿qué sucede? Que si ves un símbolo que te es familiar, pues realmente lo agradeces. Entonces yo creo que bueno, es plantear la posibilidad de implementar esta medida en estos diferentes lugares que conviene señalar como ayuntamientos, centros de salud, centros cívicos, conservatorios, hasta la policía, todos. Y bueno, hacer también uno de los objetivos es que tengamos una ciudad inclusiva.
Les paraules de Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, que presentarà aquesta moció en el ple municipal del proper dijous, dia 25 d'abril. El Partit Popular de Sant Andreu de la Barca demanarà en una moció que la sala de plens tingui una fotografia del rei Felip VI. Amb la moció, la portaveu popular Sonia Aranda demana a l'Ajuntament que compleixi amb el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
El grupo municipal del Partido Popular de Sant Andreu de la Barca presentamos una moción para el pleno de este mes de abril en el que instamos al gobierno municipal a la colocación de una fotografía del rey Felipe VI en la sala de plenos del ayuntamiento, que actualmente pues no existe. Nosotros como grupo municipalista y constitucionalista deseamos hacer cumplir lo que marca el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y por lo tanto esperamos que salga aprobada por una cierta mayoría siempre y cuando se entienda que el gobierno actual, que es FEM, siendo un gobierno municipal, respete pues este reglamento, ¿verdad? Entonces, presentaremos esta moción, recordaremos la obligatoriedad de cumplir pues con lo que nos marcan los reglamentos y esperamos que el gobierno municipal pues así lo haga.
En Comú Podem també presenta moció en el ple del proper dijous, dia 25 d'abril. En Comú Podem, en aquesta ocasió, presenta una moció per garantir el caràcter públic del Sistema Nacional de Salut. Mariano Nieto, representant d'En Comú Podem.
Desde los años 90 vemos como las administraciones autonómicas como Cataluña, como Madrid, como Valencia, utilizan los contratos públicos como método legal para privatizar nuestra sanidad. Y las consecuencias, evidentemente, las pagamos la población a diario. Listas de esperas interminables, cierres de centros de atención primaria y de urgencias, falta de personal como médicos, sanitarios, falta de recursos. Y en ese sentido, el pasado 5 de abril, se presentó una proposición de ley para garantizar el carácter público del sistema de salud y revertir así la tendencia de privatización de nuestra sanidad. Desde En Comú Podem hemos presentado una moción este mes para dar soporte a esta aprobación de ley. Una ley que de entrar en vigor impedirá la privatización de nuevos centros sanitarios. Se establecerán medidas de seguridad para evitar que esos contratos se utilicen como una forma legal de privatizar nuestra sanidad y se establecerán mecanismos para devolver la sanidad al control de lo público e iniciar un proceso de desprivatización de nuestra salud. La protección de la salud de la población es incompatible con el ánimo de lucro de las empresas privadas y por eso, en Comú Podem, queremos un sistema sanitario público, universal, eficiente y de calidad y, por supuesto, libre de privatizaciones.
Aquest és l'argument de la moció d'En Comú Podem per aquest mes d'abril, aquesta moció per garantir el caràcter públic del Sistema Nacional de Salut.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Des de l'any 2012 es du a terme anualment amb la participació de 50 empreses. El programa accelera el creixement. L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca col·labora amb aquest projecte finançat per la Diputació de Barcelona i també PIMEC amb l'objectiu de donar suport a empreses amb un alt potencial de creixement. Enguany, l'accelera el creixement arriba a la seva 13a edició i en volem parlar amb Dani Porta, que és tècnic d'empresa a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Primer de tot, voldríem parlar i comentar doncs, a qui està adreçat aquest programa d'Accelera el Creixement.
Doncs el programa Accelera el Creixement va adreçat a les microempreses, les petites i les mitjanes empreses, que tinguin 3 treballadors o més en plantilla, que tinguin el seu centre de decisió o la matriu a la província de Barcelona i que tinguin una trajectòria empresarial igual o superior a 5 anys, és a dir, que s'hagin creat abans del 31 de desembre del 2019. Val? I també dues coses importants, que tinguin voluntat d'invertir en el creixement i que s'hi puguin dedicar. Han de dedicar-li unes horetes, no són moltes, però s'hi han de dedicar-hi, en certa manera.
Doncs aquests són els requisits, són les empreses que poden beneficiar-se del programa d'Accelera el Creixement. Parlarem ara de quin és el seu funcionament i també parlem ara dels objectius d'aquest programa. Ajudar a créixer, a les empreses, el principal en aquest cas objectiu d'aquest programa, però en tenim d'altres.
Sí, de fet, ja ho diu el nom del programa, no? Accelera el creixement, és a dir, ajudar a créixer aquestes empreses que participin dins del programa. De fet, els objectius serien, bàsicament, jo diria que 3. El primer seria aconseguir aquestes 50 empreses amb ganes o amb un elevat potencial de creixement, perquè puguin obtenir un pla, diguem, estratègic o de creixement per posar en marxa o cobrir els reptes que tenen en la seva activitat, en el seu negoci. Després, obtenir aquest pla de creixement, com deia, seria el segon objectiu. O sigui, primer aconseguir les empreses, que aquestes empreses tinguin un pla de creixement i després ajudar-les a fer un pla d'acció, o sigui, es mira amb aquest programa, es fa una diagnosi de com estan les empreses ara i a futur es desenvolupa o es crea un pla d'acció perquè puguin arribar als seus objectius o complir els seus reptes.
Per arribar a aquests objectius que ens comentes ara, com s'obtenen aquests objectius? Quin és l'ajut que reben en aquest cas les empreses?
Val. Les empreses, durant tot el programa, estan, diguem, ajudades o tenen la col·laboració de diverses figures, no? Per una banda, hi ha un tutor que fa el seguiment dins del programa, o sigui, en totes les fases, i després, en cada una de les fases, que després en parlarem, hi ha pues, una sèrie de consultors que normalment hi ha uns experts que diríem són els que dissenyen aquest pla de creixement que fèiem, són experts en creixement empresarial i després per definir el pla d'acció hi ha uns especialistes. En el pla de creixement es determinarà quines necessitats i en quin camp l'empresa pot obtenir unes millores i en el pla d'acció, que seria la tercera fase del programa, hi ha aquestes figures que són els especialistes en les diferents temàtiques.
Per tal d'ajudar doncs, el creixement o accelerar el creixement de l'empresa, hi ha diversos punts, no? Com el finançament, l'organització i l'equip en directiu, la transformació digital o, per exemple, la internacionalització, a més de la comercialització i arribar doncs, a nous canals. No?
Exacte. Són els on es focalitza el desenvolupament del programa. Bàsicament són aquestes 3 palanques de creixement, és a dir, la part comercial, el buscar nous canals, el replantejar l'estratègia comercial, el desenvolupar les habilitats que es necessitin per aquests nous canals o per millorar l'estratègia. Després hi ha la part de digital, que és digitalitzar els processos dintre de l'empresa, de la indústria, i adoptar, per exemple, ajudar a adoptar tecnologies 4.0, que ara estem veient que estan, diguem, de moda, però bueno, que al final és el que s'ha d'apuntar a l'empresa de cara al futur, no?, per ser competitiva. Un altre dels camps que es focalitza el programa seria l'organització i l'equip directiu, és a dir, desenvolupar aquelles capacitats per impulsar els nous models de negoci que puguin sorgir d'aquest assessorament. El tema d'internacionalització seria un quart camp a desenvolupar, i en aquí el que es busca és poder ajudar a accedir a mercats internacionals, a les empreses, o a consolidar-se si ja han accedit. I per últim, el tema del finançament, que seria millorar l'àrea financera o cercar noves fonts de finançament per aquells projectes o aquelles noves inversions que tingui l'empresa.
Parlem de les tres fases. La primera fase és la selecció d'aquestes 50 empreses. Ara hi ha un període que és fins a principis del mes de juny, que les empreses que estiguin interessades s'han d'apuntar-se en aquest programa d'Accelera el Creixement. Uh-huh. I després, de totes les empreses, no és la primera que s'apunta, la primera que finalment aconsegueix plaça, sinó que es fa una selecció de totes les empreses que s'han presentat. Per tant, aquí hi ha una selecció prèvia, i a l'hora de fer doncs, una candidatura per poder optar a participar a l'Accelera del Creixement, ha d'haver uns condicionants concrets, no?
Sí, exacte. O sigui, en aquesta primera fase, que és la part de selecció, de fet, hi ha uns consultors o un equip d'experts que seran els que decidiran quines empreses entraran dins el programa. Ja hem dit abans que són 50 empreses les que seleccionen. Comptem que és a tota la província de Barcelona. Per tant, són molts ajuntaments els que volen participar i aprofitar aquests recursos. Per tant, s'ha de fer una bona selecció de les empreses. En aquesta anàlisi, en aquesta diagnosi, s'analitza l'evolució de l'empresa en els últims anys a nivell de llocs de treball, de facturació, els beneficis. També es mira el potencial de creixement del sector al que participen o en el que estan desenvolupant aquella activitat. I altres aspectes potser més qualitatius, com pot ser el compromís, si hi ha una línia de nous productes, etc. No?
Per tant, no és només voler créixer, sinó que hi hagi uns condicionants de l'empresa que puguin indicar que finalment es puguin obtindre bons resultats. Sí que hi ha unes sessions informatives el dijous 25 d'abril, dimarts 7 de maig, dimecres 22 de maig i dijous 30 de maig, sessions informatives online, per si hi ha algun dubte. Tot i que si hi ha algun dubte o hi ha una qüestió a tractar sobre la participació no, de l'Accelera del Creixement, hi ha una opció molt directa, que és anar doncs, a Escoles Velles i fer-vos la consulta directament, no?
Correcte. Sí, evidentment es poden dirigir a Escoles Velles, a Promoció Econòmica, aquí a l'Ajuntament, però també tenen l'opció de i jo recomano el participar en alguna de les quatre sessions informatives que es faran, són sessions online, per tant, més còmode impossible, la durada és una horeta més o menys, i t'expliquen molt, molt didàcticament i molt acuradament els detalls del programa. Per tant, jo convido a les empreses que tinguin un cert interès que s'apuntin a qualsevol de les quatre sessions per valorar realment tot el que és el programa en si.
Posarem, evidentment, tots els enllaços. Parlàvem de les tres fases. Hem parlat de la primera, la selecció. Anem a la segona, que és el pla de creixement. Aquí serien 6 mesos, aproximadament.
Correcte. El pla de... Bueno, no sé si abans hem comentat, la selecció final es fa a mitjans de juliol. Llavors es deixa la part de l'estiu perquè puguem descansar, que ja ens ho mereixem, però al setembre es comença amb la segona fase, que és el pla de creixement, que va de setembre a març, que són, com bé deies, 6 mesos. No són 6 mesos de dedicació plena, estem parlant de 24 hores en aquests 6 mesos. I aquestes 24 hores realment estan repartides, diguem, en tres tipus d'assessorament. Una part que seria, de fet, la primera part és la sessió d'inauguració, en la que aquest cas és presencial. Aquest sí que es demana que les empreses participants vagin a aquesta sessió d'inauguració. Es crea una mica de networking. Bueno, coneixes a les empreses que estaran al costat teu participant. Pots veure, bueno, posar en comú coses, temes d'empresa, no? Després hi ha una segona fase, que són sessions col·lectives. En aquest cas són tres sessions on es toca una mica els fonaments i la visió estratègica, l'anàlisi competitiva i el propòsit de l'empresa amb aquest programa i també la diferenciació de cada empresa i l'escalabilitat, o sigui, el creixement que pot tenir l'empresa dintre d'aquest programa. Per últim, parlem de 16 hores, que ja serien sessions individuals i aquestes es fan a la mateixa empresa. En aquest cas, el que es pretén amb aquestes 16 hores és fer una diagnosi de com està l'empresa actualment, enfocar estratègies de futur o veure aquelles palanques de creixement que ens poden ajudar a millorar el negoci, crear aquest pla estratègic de futur i també dissenyar el pla de creixement. Una mica resumint, estem parlant, però serien aquestes 16 hores que es parlarien d'això. Això seria tot el que es faríem al pla de creixement o la fase 2 del programa.
Llavors, un cop ho tenim tot analitzat, anem a tercera fase, que és el suport a l'acció, on aquí suposo que ja es concretaran ja algunes accions concretes, no?
Exacte, aquí ja es defineix el que seran els objectius a seguir. Contem que, o hem de tenir en compte que aquests objectius els aconseguirem, no és immediat, evidentment, això requereix una feina i una inversió, i són objectius que es plasmaran a uns 3 anys vista, més o menys. En aquest cas, aquesta fase 3, el suport a l'acció, són unes 50 hores. Aquestes 50 hores es fan també repartides en sessions presencials i sessions a casa, diguem, en company, que en diem, i es van des del mes d'abril fins al mes de juny. De fet, ara estan a punt d'acabar els participants a l'edició anterior de la 12a edició. En aquest cas, hi ha 20 hores de sessions individuals, es tracta el tema específic de cada una de les empreses, i després també hi ha 7 masterclass o bones pràctiques, que això sí que es recomana assistir, no és obligatori assistir a totes, però sí que es recomana assistir en alguna. En aquestes masterclass es parla de la comercialització, innovació, internacionalització, la transformació digital, el lideratge. I aquest any han afegit 2 temes nous que són prou importants i que ens estem trobant que les empreses els hi costa, que seria el tema de la retenció de talent i, per últim, el tema de la sostenibilitat, que les empreses sí que estan agafant aquesta voluntat de ser més sostenibles, de menys emissions, etc. O sigui, ens estem posant al dia amb aquests temes, que és important, també.
Doncs la convocatòria està oberta fins al dia 7 de juny, convocatòria que es pot fer a través de la pàgina web d'acceleralcreixement.com, on aquí també trobaran tota la informació que estem comentant avui a Ràdio Sant Andreu, i que si hi ha dubtes, doncs es poden dirigir, com dèiem, a escoles velles i que poden, doncs, això, comentar els dubtes que puguin tenir. Hem de recordar que aquest programa, doncs, té un cost, està valorat el programa en 5.500 euros i té un cost aproximadament de 750 euros més IVA per les empreses.
Correcte.
Però tenint en compte el resultat que poden obtindre, exacte, passant i sent seleccionats amb l'Accelera el Creixement, exacte, doncs surt a compte, no?
Exacte, és una bonificació de 4.750 euros per un programa que, com us hem anat explicant, és molt complet i que, en general, els resultats que s'han obtingut en les últimes edicions corroboren i donen, diguem, fe de que aquest programa funciona. Llavors, crec que el cost és, bàsicament, de compromís per poder participar, diguem.
De moment ja, la presentació de les candidatures a Sant Andreu Abarca. Durant totes aquestes edicions han participat gairebé una desena d'empreses i, a més, amb bons resultats.
Sí, hem tingut empreses de tot tipus. Sobretot són empreses industrials les que participen, però en general tothom està, totes les persones que han, o les empreses que han participat estan molt satisfetes amb els resultats i han pogut implementar les millores que normalment ja per norma estan definides, no? Que són creixements en facturació, en beneficis o en alguns casos inclús augmenta la plantilla també.
Doncs l'Accelera el Creixement, que arriba a la 13a edició fins al dia 7 de juny, doncs període d'inscripció de les empreses que vulguin o que estiguin interessades. Tornem a recordar aquells requisits mínims per poder participar, Dani.
Mira, serien, com hem dit, petites, mitjanes empreses o microempreses que tinguin 3 treballadors o més, amb seu de, o centre de decisions a la província de Barcelona, concretament al nostre municipi, en el nostre cas, i que tinguin una trajectòria empresarial de més de 5 anys, és a dir, que estiguin creades abans del 31 de desembre del 2019.
Doncs aquests són els requisits per poder participar al programa Accelera el Creixement. Recordem que després haurà aquesta selecció. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca col·labora amb aquest projecte que està finançat per la Diputació de Barcelona i també PIMEC, amb aquest objectiu de donar suport a empreses amb un alt potencial de creixement. Enguany, la 13a edició, n'hem parlat àmpliament amb Dani Porta, que és tècnic d'empresa a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
Gràcies a tu, Jordi.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I tot seguit a Ràdio Sant Andreu, l'espai d'En Sèrie, amb els companys de la xarxa ràdio.
En Sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En Sèrie, amb l'Ali Giner.
Molt benvinguts una setmana més a l'En Sèrie, aquesta marcada per Sant Jordi, i aquí veurem l'estreta vinculació entre la literatura i les sèries. Però de moment fem el repàs setmanal a la cartellera digital.
I love New York. I've always wanted to live here. All those lights. Oh, it's magical.
I comencem des d'aquest dimarts a Movistar Plus amb Elsbeth.
Hi, I'm Elsbeth Tassioni. The thingy thing. The outside observer.
Carrie Preston protagonitza, junt amb Wendell Pierce, aquesta sèrie derivada de The Good Wife i The Good Fight, centrada en el singular personatge d'Elsbeth Sioni, una advocada poc convencional.
Excuse me?
Oh, don't worry, I can see it.
What am I supposed to do with this lady?
City Hall wants her there. She's easily amused.
Després de la seva exitosa carrera legal a Chicago, la protagonista utilitzarà el seu singular punt de vista per fer observacions úniques i acorralar a brillants criminals junt amb la policia de Nova York.
Todo el mundo quiere hablar de ello.
Ah, doctora Bailey, ¿comenzamos?
Sentaos y aprended algo.
¿Quién quiere hacer historia?
Dijous a Disney Plus, un clàssic que ja va per la seva 20a temporada, Anatomía de Grey.
Eso me suena.
Por favor, que no sea con Adams.
¿Cómo continúas trabajando aquí?
¿Estás pensando en despedirlos?
En aquesta entrega, Jessica Capshaw torna amb la doctora Arizona Robbins i Alex Landy com a doctor Nico Kim. Apareixen també nous personatges, com una cirurgiana pediàtrica, el pragmatisme de la qual l'han convertit en una de les millors de la seva especialitat.
What might be available to you if fear was not an option? Are you ready?
A Amazon Prime arriba la segona temporada de Them, The Scare.
Wish your mom a happy birthday before she goes to work.
Happy birthday, mom.
You say.
Call came in just before 6:30 a.m.
Ambientada de nou a Los Angeles, la trama es trasllada ara a 1991.
Detective, you're gonna want to see this.
A una detectiu d'homicidis li assignen un nou cas, l'espantós assassinat d'una mare d'acollida que ha deixat commocionat fins i tot els detectius més curtits.
He's killed before. You don't start up this profession at it.
I think he knew his victims. Feels personal.
This guy's left no eyewitnesses.
En una època tumultuosa a la ciutat, aquesta policia està decidida a detenir l'assassí. Però a mesura que s'apropa a la veritat, quelcom sinistre i malèvol s'apodera d'ella i de la seva família.
Permíteme que te dé la bienvenida a la Agencia de los Detectives Muertos.
Ayudamos a los fantasmas a resolver sus misterios para que crucen al más allá.
També des d'aquest dijous s'estrena a Netflix Los Detectives Muertos.
Suena chachi, eh?
Vaya, hace nombre.
Parlem d'una sèrie de l'univers de còmics de Sandman, de Neil Gaiman, que segueix la vida de dos fantasmes adolescents que formen equip amb una mèdium per resoldre els misteris de la seva clientela sobrenatural.
No, hombre, habrá que sacarle partido a la mèdium.
Advierto que ella no va unirse a la agencia.
Sabéis que os oigo, ¿verdad?
Tot plegat, fins que una bruixa els hi complica els plans.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden.
I divendres, a Netflix s'estrena El caso Asunta.
Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Dice que vive cerca. Vamos.
¿A mi casa para qué? Oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya?
El 21 de setembre de 2013, Rosario Porto i Alfonso Basterra denuncien la desaparició de la seva filla, el cos de la qual és trobat hores després al costat d'una carretera de les afores de Santiago de Compostela.
Es que no sé
qué... Le recuerdo que está en su derecho de no contestar.
Y no ha hecho nada.
¡Alfonso! ¡Que nos están gritando asesinos!
¿De qué me está acusando realmente?
Lo estoy acusando de sedar a su hija adoptiva.
¿Tú estás seguro que lo que se ve al lado es la niña?
La investigació policial aviat desvetllarà indicis que apunten cap als pares com a possibles autors del crim. Arribem ara al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana es transforma en un especial Sant Jordi on us oferim un repàs de les 5 millors sèries que podeu trobar ara mateix a les plataformes basades en obres literàries.
Así es Monterrey. Aporreamos a la gente con amabilidad.
Hasta la muerte.
Comencem, doncs, amb la primera, Big Little Lies. Creada per David E. Kelly, està basada en el llibre homònim escrit per Liane Moriarty.
Es como si estuviera fuera observando.
En todos los matrimonios hay falsedad. Hasta en los mejores.
La sèrie es va estrenar a HBO el 2017 i tot i que en un principi estava concebuda com una minissèrie, finalment va tenir una segona temporada estrenada el juny de 2019.
Nadie ve las cosas tal y como son. Las vemos como somos nosotros.
Tenemos este oscuro secreto.
La ficció de David E. Kelly i Andrea Arnold en la seva segona temporada presenta molt pocs canvis respecte a la novel·la original. Una història de gelosia, codícia i molt de drama, amb un repartiment de luxe encapçalat per Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern i Shailene Woodley com a protagonistes.
Herejía. Esa es la razón por la que nos castigan. No por formar parte de la resistencia, porque oficialmente no hay resistencia.
No ens movem d'HBO perquè allà hi trobem també El cuento de la criada.
¿Te estás esforzando?
Claro.
La sèrie segueix l'espectacular novel·la de Margaret Atwood, de 1985. L'escriptora va projectar una duríssima distopia en la que Estats Units es converteix en una teocràcia totalitària on les dones, encara fèrtils, en una societat estèril, resulten esclavitzades per donar criatures a la classe dominant.
Creo que serías muy buena influyendo en la gente.
Una buena chica como tú en un sitio como este.
I la sèrie és, com no podia ser d'altra manera, una crida a la rebel·lió i a l'alçament feminista que adapta majoritàriament al llibre original, un llibre que, per cert, té una continuació amb Los Testamentos de 2019.
Hace 17 años te fuiste con Robert Baratheon. Volviste un año después con el hijo de otra mujer.
La tercera propuesta es Juego de Tronos, también HBO.
Y ahora te vas de nuevo.
No puedo elegir.
Sí puedes elegir, y lo has hecho.
Basada en la saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, escrita entre 2002 i 2012. Conspiracions polítiques, dracs i fantasia medieval que va ser un èxit absolut de públic.
No sé cuándo ni quién luchará, pero se acerca. No quiero asustarte. Hemos venido a un lugar peligroso.
Y
Intentaré manteneros vivo por ella. Nunca he podido negarle nada a vuestra esposa. También
Martin, l'autor de la saga de les novel·les originals, s'ha distanciat en nombroses ocasions del final de la sèrie, que tant va disgustar els fans, arribant a afirmar que durant les últimes temporades no va estar present en la presa de decisions creatives.
También me entrenaron para matar a mis enemigos, Alteza.
¿Cómo a mí?
Los Lannister conspiran contra el trono.
Caldrà veure què passa amb la continuació de la seva prequela, La caça del dragón, basada també en la novel·la Fuego y sangre, que per fi podrem veure a partir del 17 de juny.
Aparecerán hombres en tu vida y querrán darte lecciones. No por eso son más listos. Deja que hablen, ignóralos y después haz lo que a ti te apetezca.
La quarta recomanació és Gambito de Dama, l'única de Netflix, basada també en la novel·la de Walter Tevis de 1983, que va arribar a ser número 1 en el rànquing de 63 països a finals del 2020.
El genio y la locura. No hay ningún jugador en el mundo con tanto talento como tú.
Hay un jugador que me asusta.
¿Quién?
El ruso.
La sèrie es convertiria en la més gran de la seva història al superar un rècord de 62 milions d'espectadors durant els primers 28 dies de la seva estrena.
A lo mejor lo llevo en la sangre. Mi madre se volvió loca.
¿Se volvió loca o siempre lo estuvo?
No soy lo bastante buena.
Eres la mejor.
Si el personatge d'Anna Taylor-Joy us va semblar intrigant, espereu a llegir la novel·la encara més centrada en la psique de la protagonista.
Hold on. Pass it in with a pen or something. Start back up. Okay, I'm gonna make some for me.
Honey.
Shh.
It's okay, baby.
Shh. Can you make the formula? I'm gonna be home in 10. Sam?
I acabem aquest repàs tornant a HBO amb The Leftovers.
Disappearance of 2% of the world's population.
None of them are coming back.
Yeah, probably not.
Basada en la novel·la de Tom Perrotta del 2011, la sèrie està creada per Damon Lindelof i es considera una de les millors produccions de tots els temps.
And why?
Some bad shit's coming and there's no getting around it. Grace period's over.
Però la ficció no comptaria amb l'excentricitat i emoció dels seus guions sense l'ajuda de Perrotta, l'autor de la novel·la original, malauradament molt menys coneguda que la seva versió en streaming. Doncs res, que amb The Leftovers ens acomiadem.
Al principio no los reconocí. Un chico, alto, adolescente, con el pelo rizado. Y una chica, de unos 11 años. Eran mis hijos. Luego salió mi marido. Estaba con una mujer. Era guapa. Era guapa y todos sonreían. Eran felices. Y comprendí que allí, en ese lugar, eran los afortunados. En un mundo lleno de huérfanos, ellos seguían teniéndose. Y yo era un fantasma. Era un fantasma que estaba fuera de lugar. Y ahí, Kevin, fue cuando cambié de opinión. Las físicas que me enviaron allí me dijeron que el primero que usó la máquina fue el que la inventó. Era el doctor Vanegen. Creí que se burlaban de mí y me dijeron que cuando llegase al otro lado debía buscarle y lo hice. Eso me llevó mucho tiempo. Pero le encontré y le pedí que construyese otra máquina porque ya sabía cómo. Me preguntó que después de haber llegado allí, ¿por qué iba a querer volver? Le contesté que no pertenecía a ese sitio. La construyó. Y volví a este lado. Volví aquí. Que sí. He pensado en ti. Quería llamarte. Quería estar contigo, Kevin. Claro que sí. Había pasado tanto tiempo. Ya era muy tarde. Y sabía que si te contaba lo que me pasó, no ibas a creerme.
Te creo.
¿Me crees?
¿Por qué no iba a creerte? Estás aquí.
¿Qué?
Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
El 6 de maig s'obren les inscripcions per al casal d'estiu i les estades de tennis i de futbol. Les inscripcions es fan de manera telemàtica a través de la pàgina web d'esports.sabarca.cat pel casal esportiu, el casal jove i les estades de tennis i de futbol. El regidor d'Esports i Activitat Física, Miquel Àngel Abril, ha donat més detalls de l'oferta d'enguany.
Programa d'activitats esportives que lidera en aquest cas l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que tenim quatre temàtiques o quatre eixos principals. El primer seria el casal esportiu, el que anomenem casal esportiu, que és un mix amb moltíssimes activitats de diferents famílies, activitats lúdiques, jocs esportius, esports individuals, curses de natació, sorties a la natura, activitats aquàtiques, taller de música, dansa, és a dir, és un mix prou potent i prou atractiu perquè bueno, els integrants d'aquests o els participants d'aquests casals s'ho passin d'allò més bé. Després tenim per una altra franja d'edat, una miqueta més gran, tenim el mateix o una filosofia molt semblant al que anomenem casal jove, també, amb totes aquestes, aquest mix d'activitats. I després també tenim dos eixos més, que serien les estades de tennis i les estades de futbol, i per finalitzar tindríem l'eix, diguéssim, dels cursets de natació.
Les activitats es duran a terme al complex esportiu L'11 i també a Can Salvi. Comptaran al voltant d'una participació de 800 nens i nenes de la ciutat.
Doncs els jocs serien al poliesportiu 11 i també a les instal·lacions esportives de Can Salvi. I les dates serien el primer torn del 25 de juny, és el primer torn, fins al 12 de juliol, i el segon torn seria del 15 de juliol fins al 26 del mateix mes de juliol. Doncs al voltant d'unes 800 persones, ara mateix hem tingut pics de més de 1.000 persones en el passat, però al voltant de 800 persones que ja diu prou del múscul i de la significació d'aquesta oferta de l'Ajuntament.
A partir del 6 de maig s'inicia el període d'inscripció per al casal d'estiu i les estades de tennis i també de futbol.
Doncs el període de preinscripció en la majoria dels casos començaria el 6 de maig, amb l'excepció dels cursos de natació, que comença una miqueta més tard, o sigui que a partir d'aquí ja podrem fer les inscripcions. Dic que és important que trobaran tota la informació detallada sobre les inscripcions, tota la informació sobre els torns, els preus d'abonat, un abonat, etc., en la web d'Esportsap, també a l'Ajuntament, i allà tindran tot el detall sobre tota l'operativa per fer les inscripcions.
Tota la informació i també les inscripcions a través de la pàgina web d'esports.sabarca.cat.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Sant Andreu de la Barca celebra aquest cap de setmana la setena edició de la Fira del Vi, dissabte, amb la presència d'una vintena de cellers, i la primera edició de la Fira del Vermut, que serà aquest diumenge, amb importants novetats. Volem parlar de les novetats d'aquest any de la Fira del Vi, i és per això que ens acompanyen Juan Pérez i Paco Pozo, de l'associació Rovins. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya Miquel Àngel Abril, que és regidor d'Activitat Econòmica i Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Setena edició de la Fira del Vi i, sens dubte, és una de les més ambicioses de les Fires del Vi que s'han celebrat fins ara, i podem dir que amb les expectatives molt altes, no?, de cara a aquest any.
Sí, aquest any hem volgut pujar un esglaó, diguéssim, amb aquestes expectatives. I hem treballat, hem apostat per un canvi d'ubicació, perquè la gent hi sigui, bueno, amb aquestes expectatives, no?, de que probablement tindrem més gent. I si no és així, doncs la gent que hi vingui estarà, pues, més còmoda, en un espai més gran,
amb majors serveis, en fi, tota una sèrie, una aposta, no? Perquè no només la gent que ens pugui visitar estigui més còmoda, sinó també els propis professionals, els propis treballadors també, que estaran allà al cap de setmana, els cellers, restauradors, etc., també que tinguin un espai doncs, més còmode per poder treballar. Sí.
Aquest any tenim la 7a edició, però sí que la fira ha tingut un creixement sempre ascendent, no? Sempre ha anat a més, la fira.
Pues sí, realmente es el trabajo de la asociación y la gratitud de nuestros vecinos y nuestros visitantes. Indudablemente el año pasado hubo una afluencia inesperada, mayor de la prevista, y como decía antes Miguel Ángel, necesitamos un espacio un poquito más amplio y más confortable para lo que se avecina, ¿no? Yo quería sobre todo agradecer al pueblo y se va a batir, cada año se va a tener algún récord, ¿no? El año pasado fue quizá de visitantes, de bodegas, que fueron 25, y este año se va a batir un récord, y es importante para nosotros, porque nosotros nos nutrimos de nuestros vecinos, de nuestros voluntarios. Y este año van a haber 32 voluntarios, que es un número récord de asistencia, de colaboración, y es también un orgullo para nosotros como asociación, pues tener este privilegio de que la gente nos respalde en nuestro proyecto.
Al tenir més voluntaris, això significa doncs, que de cara a l'organització doncs, l'engranatge és molt millor, no?
Sí, que duda cabe que facilita todas las tareas porque la idea, lo que transmitimos es que vienen a ayudar, vienen a colaborar y a disfrutar. Con esto, con este volumen nos permite pues, que haya rotaciones en ciertos puestos y que todo el mundo disfrute del evento.
No sé si ens fem la idea del que significa organitzar una fira del vi com la de Sant Andreu de la Barca és aquesta setmana, però clar, portem mesos enrere a anar preparant les activitats i que tot funcione, no?
Sí, sí, indudablemente esto no se hace de la noche al día. Llevamos más de 2 meses junto con los técnicos y el ayuntamiento de San Andreu. Bueno, la experiencia de años anteriores pues es importante, pero es una tarea pues de hilvanar detalles y cada año surgen o cada edición surgen novedades que también hay que implementarlas y aprender de todo, ¿no? De hecho, ya te puedo decir que nosotros estamos preparando la Feria de Cervelló, que es la siguiente que tenemos dentro de 4 semanas, con lo cual sí que hay que tener esa previsión. Y bueno, esta de aquí ya la hemos encarado con una planificación muy, muy estricta y se está totalmente cumpliendo, con lo cual ya lo que nos queda es esta recta final ya pues de desarrollo del plan previsto y de disfrute.
Sí que hi ha aquí, en aquest cas, regidor, aquesta aliança entre l'Ajuntament, l'Associació Rubins, la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, que també participarà tant dissabte com diumenge, no? Tothom sí. Implicat.
Sí, efectivament, aquesta complicitat, diguéssim, entre totes les parts i les ganes de fer-ho el millor possible, no?, i donar un pas més, no?, com comentava Juan, doncs és clau perquè aquí hem de sumar tots, hem de tirar tots, amb tot l'esforç organitzatiu, com bé comentàveu abans, no?, que hi ha al darrere, perquè una cosa així evidentment no s'improvisa, i aquí sumem tots, sí, és molt important.
Paco, des de l'associació Rubins teniu molts seguidors, no?, des de l'associació, no?, molta gent que us segueixen a vosaltres.
Sí, bueno, ja portem una dilatada carrera, fa gairebé 9 anys que estem fent servei, que estem organitzant cates, estem organitzant activitats, i tenim pues, això, pues, gairebé 2.500, gairebé 3.000 associats, persones que ens segueixen la nostra activitat. Ahir vam estar precisament a un celler que participarà activament en aquesta fira, va ser el celler de Quim Batlle, a Alella, que vam fer una sortida amb els voluntaris. I bueno, realment també és important la feina de la publicitat, de difondre la fira que ha fet l'Ajuntament. Nosaltres tenim les nostres xarxes socials, l'Ajuntament ha arribat, la proposta de la fira ha arribat a força gent, no només aquí a Sant Andreu, sinó a totes les poblacions veïnes.
Per tant, doncs, esperar que cap de setmana s'ompli de gent l'esplanada del mercat setmanal doncs, per gaudir de la Fira del Vi dissabte i la Fira del Vermut diumenge. La Fira del Vermut, per què heu decidit aquest any doncs, apostar per una Fira del Vermut el diumenge?
Hem apostat bàsicament perquè la infraestructura és realment costós, muntar tota la infraestructura de la fira, i diguem-ne que era una miqueta pues, aprofitar, un cop ja està tota la instal·lat, tot el tema de llums, de so, de carpes, doncs aprofitar de que dissabte sí que és veritat que s'omple, pues, aprofitar que diumenge podíem tindre també pues, aquesta oferta ja de cara pues, a la gent que potser no podia vindre dissabte, que diumenge es pogués reenganxar i oferir-li pues, aquest format més de matí i de vermut.
Sí, com deia el Paco, aquí hi ha per un cantó una optimització, diguéssim, dels recursos, no? que entre tots suportem, i per una altra banda, aprofitant aquesta optimització, rendibilització dels recursos, també donar-li conceptualment un recorregut vital més llarg, el que és la Fira del Vi, no? Ara ja es comença a semblar-se una setmana, no? del vi, que potser és la fita que aconseguirem una edició d'aquestes, no?
Només queden dos dies, eh? Perquè, dilluns i dimarts.
Entre les degustacions que ja comencen el dimecres i aquest colofó de la primera fira del vermut del diumenge, doncs ja tenim un recorregut de dies força interessant que ens permet somiar amb altres reptes.
És compatible, celebrar la Fira del Vi i celebrar la Fira del Vermut, Es poden anar a les dues fires,
Sí, totalmente. Creemos que es un público diferente, es un horario diferente y también un producto pues más también diferente, ¿no? Creemos que el espacio es el óptimo también y vamos a ver, hay que intentarlo y tenemos pues los medios y la capacidad para hacerlo, vamos a ver. Yo tenemos buenas expectativas de que salga también bien.
La Déu Alella és la convidada d'aquest any, de fet obre les activitats de la Fira del Vi, que serà aquest dimecres 24 d'abril a la Sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, amb aquesta degustació de vins del celler de Quim Batlle de la Déu Alella, no? Heu decidit aquest any que la Déu apostar per la Déu Alella.
Bueno, como en las anteriores ediciones siempre elegimos como un eje, como una línea. Este año nos parecía interesante pues atraer al público esta peculiar de O, que la tenemos aquí muy cerquita y que tiene muy pocas bodegas. Ayer nos contaba que estuvimos, como decía Paco, en una visita y con los voluntarios, nos contaba Quint Batlle que solo hay 7 sellers en esta DO. De esos van a venir aquí 5. Bueno, son productos también diferentes, uvas diferentes, poco conocidas, y era una oportunidad para nosotros y también para ellos. Tenemos muy buena relación con la DO y queríamos apostar por estos productos.
La degustació serà el dimecres. No sé si encara queden places o no, perquè hi ha degustacions i tast el dimecres, dijous i divendres. Sé que algunes pràcticament està cobert, d'altres encara queda alguna plaça, no?
Sí, efectivamente. Digamos que hay 3 actividades previas. La del jueves, que es la que ha resultado a priori más atractiva, ya está completa hace tiempo. Es la de Rioja, la de Luis Cañas. Para las anteriores y posterior, o sea, para la de Quim Batlle, aún quedan unas 30 plazas y 25 apenas para la degustación de espumosos de Escoffier Rousset. Bueno, seguro que en estos días os animamos a todos los que nos escuchéis a reservar, porque son ocasiones para disfrutar de primera mano de unos productos y de un ambiente que esperemos que sea el que veamos también luego en la fira.
Feu com una mena de prèvia, no?, amb aquestes 3 activitats.
Sí, bueno, se trata de eso, de un poco calentar el ambiente, que la gente que venga ya sepa, si no lo sabe, que va a ser difícil, porque en el pueblo va a estar todo muy, muy informado. Pero bueno, también le vamos a regalar, además de estos productos y ese maridaje espectacular de Alicia Charcuters, le vamos a regalar la copa para que ella tenga su copa, le vamos a regalar un portacopas para que ella venga un poco con una pequeña tarea hecha de la fira.
Recordem que per les inscripcions es poden realitzar a través del WhatsApp, a través del telèfon 640-772-778 o bé a la botiga de l'associació Rubins. queden places per la del dimecres, la d'O a l'Ella, i per la del divendres, en aquest cas, de Vins Escomosos, del celler Escofet Rossell, de la d'O Penedès. Per la de Lluís Canyes, de La Rioja, és la primera que ha volat, pràcticament, bueno, no hi ha places, però sí que tindrem l'ocasió, segurament, que de degustar els seus vins el dissabte. Dissabte, com dèiem, la setena Fira del Vi començarà a 6:15, 6:30, i a més, amb una presència d'una vintena de cellers, vull dir que estem parlant d'una fira important,
Sí, ha sido una tarea también desde la parte de la asociación, pues de prácticamente de cribaje, porque hemos tenido más de 40 inscripciones o bodegas que se nos han acercado. Algunas ya han estado con nosotros y querían repetir. Otras las hemos dejado descansar y nos acompañarán en ferias posteriores, y estas cinco de Alella que queríamos también introducirlas. Sí, es interesante para nosotros, pues bueno, que ese punto de ese trabajo que hacemos, pues tal vez también se ve reflejado en los productores, ¿no? Que ya ven atractivo venir aquí y ser también su escaparate, ¿no? Es una tarea también, como ha dicho Paco, de divulgación, y eso pues se está consiguiendo. Estamos contentos de que vengan pues ciertas bodegas de bastante renombre.
Més tenim d'os molt variades, des de Penedès, Montsant, Ribera del Duero, Somontano, vull dir, tenim de tot.
Sí, bueno, hay que ser diversos, ¿no? Lógicamente nos centramos más en la proximidad, nos centramos, como antes hemos dicho, en la Leya, pero también en los productos de nuestra DO, que es Penedès. Hay bastantes bodegas de esa DO, pero sí tenemos los puntos que siempre necesitamos, de Somontano, de Rioja, de Rueda, que complementan a pues que sea todo más pues más diverso y más variado y más apetecible de conocer y de probar.
La ubicació, el canvi d'ubicació a l'esplanada del Mercat Setmanal, suposa que la fira sigui molt més gran, i la part de restauració de la gastronomia també és més gran aquest any, amb 6 restauradors locals.
Sí, com comentava al principi, hi ha una aposta també per la restauració i perquè s'hi trobin més còmodes amb aquest espai. Tindran un espai central on en cadascun dels llocs tindran aquests metres quadrats extras per poder treballar amb més tranquil·litat, amb més qualitat. I sí, tenim 6 restauradors aquest any, o sigui, fem una aposta també per l'augment de la diversitat amb aquesta restauració, i també hem fet un incís amb la importància de que no només augmentem el nombre de restauradors, sinó també la quantitat, no?, de tapes que puguin en un moment donat a servir, perquè és important fer front als moments àlgids, no?, d'aquesta demanda de la restauració. Per tant, bueno, ja ho tenim bastant tot ben apamat, i sí, amb moltíssima il·lusió, la veritat.
De fet, si mirem el programa, podem fer el nostre maridatge, no?, perquè tenim la relació de la part gastronòmica, de les diferents tapes o plats que oferiran. Per l'altra banda, tenim la relació de cellers. Nosaltres des de casa, abans de la fira, ja podem començar a mirar quin maridatge fem, no?
Sí, realmente es espectacular la variedad de tapas y complementos que va a haber para los vinos. Sí, se puede hacer. De hecho, muchos clientes, muchos socios nos decían que, bueno, con esta carta gastronómica, vamos, es imbatible. La verdad es que es muy variada y muy, muy atractiva. Estamos muy contentos también de ese crecimiento necesario, porque vamos a crecer en espacio, en visitantes, y la restauración era importante también que tuviera ese servicio hacia los visitantes.
No sé, Paco, si podeu fer vosaltres un maridatge ja aquí, una recomanació de maridatge entre les tapes i els vins.
Bueno, o sea,
maridatge ràpid.
No ens aventurem, però sí que no deixeu de tastar, no deixeu de passar per el Cafè del Casino, de la seva proposta de tapes, o per exemple per els embotits d'Alícia, xarcuters, sempre aniran bé amb un escumós, amb un vi fresquet, que esperem que el temps ens acompanyi, que no plogui i que estiguem allà a gust.
Amb aquest programa podem fer l'analogia d'un viatge, no? Sempre es diu, un viatge es comença a gaudir des del primer moment que ho planifiques i tal. Doncs aquí igual, aquí ja pots començar a mirar la quantitat.
Això és veritat.
Els cellers i la restauració, ja pots fer-te com un planning del que podràs fer, sí.
Alícia, xarcuters i formatgers, Bendita Tapa, Cafè del Casino, el Palau Vell Restaurant, el restaurant Riera 2 i Rosteria Ramírez, que s'encarregaran de la restauració del dissabte a la Fira del Vi. El sistema de fitxes com funciona? Com sempre, tenim unes fitxes com l'any passat que es va estrenar aquesta modalitat, no?
Sí, exacto. El año pasado se estrenó la modalidad, que es muy, muy flexible, porque te permite pues coger el número de fichas, tanto de gastronómicas como de bebida, pues a demanda, como uno desee. Y es un sistema pues muy, muy, muy sencillo y que la gente ha entendido bien, y vamos a seguir con el mismo.
¿Els preus?
Pues la ficha de degustación para vinos espumosos es 2,50 y la de restauración es de 3 euros.
La copa es diferente aquest any, ¿eh?
Sí, la copa es un poquito más grande, es de 39 centilitros, es más cómoda, es más robusta y, bueno, es un cambio también, yo creo, que positivo, que así la gente irá haciendo su colección de copas cada feria. La vez es un poco estrategia. No, en serio, es una copa más confortable y es lo que ha primado para la elección.
Parlem d'altres novetats, ¿eh? Tendrem música amb la Lola Band, que més d'una ocasió ja ha visitat Sant Andreu de la Barca en diferents fires. Tenim un fotomatón i, a més, tenim una zona de tallers infantils, que aquesta és una de les propostes novedoses d'aquest any.
Bueno, aquesta proposta, en certa manera, és una miqueta per donar recolzament a aquelles famílies que no poden deixar els nens, que els agrada vindre a la fira. Clar, a les fires del vino és un espai, diguem-ne, massa confortable pels nens, perquè no, en certa manera no està feta per ells. Llavors, el que proposem és un espai on puguin estar. Tindrem monitors professionals fent activitats pels nens, i que tinguin un espai on, diguem-ne, que no emprenyin els pares, que els pares el que volen és veure. Doncs allà tindran les seves activitats i podran quedar recollits.
Sempre en moderació, eh?
Això, sempre, evidentment, en moderació. La Fira del Vi del dissabte. Passem al diumenge, la primera edició de la Fira del Vermut. Començarà a les 11 del matí fins a les 3 de la tarda, aproximadament, amb la presència de 10 cellers.
Sí, bueno, seran 10 carpas que estaran, pues... Estarán con bodegas que su fuerte o su punto fuerte son la elaboración de vermut. Es un producto muy peculiar y yo creo que a esas horas del día muy apetecible. Yo creo que darán un buen tono al evento, y se complementarán con algo de vino, unas dos o tres paradas de vino y dos de cerveza artesana, que también es un poco la novedad, ¿no? Pues son productos diferentes, como antes he dicho, porque el horario es diferente y porque, bueno, pues nos apetece probar a ver si encajan bien con nuestra oferta.
Per què, si us pregunto a vosaltres, el perquè de la bona acollida del vermut o aquest retorn del vermut ja des de fa uns anys, hi ha alguna explicació?
Bueno, tradicionalment és un producte que vas fora, vas a Andalusia i no és habitual, vas al nord, tampoc és habitual, que és un producte que el seu origen és italià, es va implantar aquí, es va implantar a Reus, que Reus era la capital del vi fa 100 anys, que posaven els preus del preu del raïm, i llavors encaixa, és un producte que encaixa molt aquí pel clima i una miqueta també per aquest espíritu mediterrani que tenim, que encaixa prou bé. Ja us diem que es torna amb força, que la gent s'aficiona molt. Nosaltres tenim un producte de sempre, que és el nostre vermut de les Robins, que és, diguem-ne, que és, si no és el producte que més hem venut en aquests 10 anys d'existència, pues és el segon. O sigui, vull dir que té molta, molta força i és un producte que li agrada molt a la gent.
Sí, es verdad, se me olvidaba deciros otra novedad. En este día, este domingo, sí que la Rubins, la Asociación Rubins, pondrá parada, y son con los productos que antes decía Paco, ¿no? Nuestro vermut está súper consolidado, y también nuestro cava artesano, que son los productos que ofreceremos. Pero además la novedad es que en este día se presentará una botella que hemos diseñado, para vermut, una botella de cristal con tapón de cerámica y con una imagen serigrafiada de lo que es la Rubins, de motivos nuestros, muy, muy de la asociación, y también motivos de San Andreu. Creo que también es bonito pues integrar nuestra comunidad con nuestro proyecto.
Doncs ho afegim a la llista llarga de novetats d'aquest any de la Fira del Vi, també de la primera edició de la Fira del Vermut, i esperem que vagi molt bé les activitats prèvies que arrenquen aquest dimecres, dijous, divendres, dissabte la Fira del Vi a partir de les 6 i mitja de la tarda i diumenge la primera edició de la Fira del Vermut a partir de les 11 del migdia. Juan Pérez, Paco Pozo, de l'Associació Robins, i Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica i Comerç. Gràcies per acompanyar-nos avui a la ràdio, per donar-nos tots els detalls. Jo crec que ho hem parlat tot, no ens hem deixat absolutament res, i ara simplement doncs, a gaudir aquest cap de setmana o aquests dies de la Fira del Vi, de la Fira del Vermut. Gràcies als tres.
Gràcies, Jordi. Adeu.
Gràcies, Jordi.
Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
I els dijous en el Via Directa és el dia que dediquem també a parlar de llibres amb l'espai dels oficis del llibre amb els companys de la ràdio L'Escala, una producció per les emissores municipals de Catalunya a través de la xarxa.
Els oficis del llibre, un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
Sigueu molt benvinguts a una nova edició dels oficis del llibre, un programa que avui dediquem a l'ofici del biògraf. Què és el biògraf? Aquella persona que escriu la biografia d'algú. Què és la biografia? No és cap altra cosa que la història de la vida d'algú. En aquest cas, tenim amb nosaltres el biògraf del que és considerat el millor prosista català modern, Josep Pla. Ell és en Xavier Pla i ha editat a Destino un cor furtiu, una monumental obra de més de 1.500 pàgines, a la qual hi ha dedicat més de 10 anys de feina. Xavier, sigues molt benvingut a la ràdio. Què tal?
Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me a parlar una estona.
En Xavier Pla és professor de literatura catalana contemporània a la UdG, Universitat de Girona, on dirigeix la càtedra, precisament, Josep Pla, de literatura i periodisme. És autor de llibres com Josep Pla, ficció autobiogràfica i veritat literària, editat el 1997. És autor de Simenon i la connexió catalana, 2007. El soldat de Baltimore, assajos sobre literatura i realitat en temps d'autoficció, 2022. I ja també encara dedicat o molt acotat a Josep Pla, el 2014 va editar i prologar La vida lenta, notes per a tres diaris. Ha tingut cura també del manuscrit original català de la història de la Segona República Espanyola, editat el 2020, i de l'antologia La inflació alemanya, cròniques 1923-1924, editat just l'any passat, 2023. Avui, què hauria de dir jo? Tenim un dels grans experts o el més gran coneixedor de la vida de Josep Pla, Xavier?
Bé, no ho sé, no em sento gaire còmode amb aquests qualificatius. Jo sóc un professor de literatura, interessat per l'estudi de la literatura catalana contemporània, i Josep Pla és un dels meus autors preferits. I després de dedicar-li, doncs, com acabes d'explicar, Abel, alguns llibres més de crítica literària, doncs em va sortir l'oportunitat d'escriure la seva vida, escriure la seva biografia. I ha estat, com has dit tu abans, doncs una petita aventura personal i intel·lectual que ha durat pràcticament 10 anys. Ja sé que no he estat només fent això durant 10 anys, però sí que, diguem-ne, que durant 10 anys la proa de la meva vida professional doncs ha anat a concretar-se en aquest volum, que certament és una mica llarg, però que potser en aquesta conversa podré explicar una mica per què té aquesta prolixitat, aquesta llargada.
Home, de Josep Pla sempre s'han dit que era un home tan i tan escriptor, la seva obra completa és tan i tan monumental que, esclar, la seva biografia no podia passar menys, no? Sí, no podien pas acotar-ho a un llibret de 200-300 pàgines.
Doncs bé, hauria estat una altra opció, no? Però com acabes de dir, tot el que fa referència a Pla sempre és una mica excessiu, no? És un home que publica una obra completa de 45 volums, que jo no conec gaires casos semblants. Va escriure... Va fer periodisme des dels anys 20 fins als anys 70, va viatjar per tot el, per mitja Europa i per mig món, va conèixer moltíssima gent, és a dir, és tanta la seva activitat i la seva vitalitat que a l'hora de posar-ho en forma d'un discurs biogràfic per explicar la vida d'aquesta persona, que és un gran escriptor, doncs a mi m'ha semblat que, em va semblar que el millor era que tot estigués molt ben documentat, que tot estigués molt ben provat, prescindir una mica de la llegenda, de les anècdotes, i per tant, doncs, a partir d'aquest punt de partida que vaig triar, doncs, el llibre va avançant, em sembla que de manera agradable i amena, però sempre amb la documentació que m'ajuda a demostrar les coses que vull explicar.
Has dit en alguna entrevista o en material que he repassat abans de preparar aquesta entrevista que has tingut una gran sort. Que tant Josep Pla com la seva família eren una colla de grafòmens.
Sí,
és a dir, que tot ho deixaven escrit i tot està catalogat i tot està conservat. Per tant, has pogut resseguir la seva obra a través de documentació pròpia.
Sí, exactament. És a dir, això va ser la meva condemna i la meva salvació, les dues coses. No? D'una banda, condemna perquè m'ha comportat moltes hores d'estudi, de lectura, d'anàlisi, de molts manuscrits, de moltes cartes, de molta documentació, però també va ser la meva oportunitat, perquè quan ho vaig tenir, per dir-ho gràficament, sobre la taula, em vaig adonar que la biografia era allà, era en tota aquesta suma de papers i paperets i manuscrits i cartes i documents, i per tant calia després doncs, fer el llibre, no? Però realment no em puc queixar, perquè l'arxiu familiar de Josep Pla és immens, i podem, encara que sembli impossible o encara que costi de creure, de vegades hi ha èpoques de la seva vida, dies, setmanes, mesos, que gairebé podries documentar dia a dia, setmana a setmana, mes a mes, perquè ho guardava tot. La factura d'un restaurant, el bitllet de metro, les cartes que rebia, una petita agenda de telèfons... És a dir, que és com una mena d'oceà de dades interessantíssimes, potser agafades una a una, no tant, però després en conjunt, realment pots aixecar, pots donar testimoni de la vida d'aquesta persona.
Una cosa que s'ha dit i redit, i ja fa dècades que n'estem parlant, és que l'obra ingent de Josep Pla no és la seva vida. O que ell està amagat a darrere d'un personatge.
Sí.
I avui que parlem d'aquest Un cor furtiu, jo penso que molt afortunadament l'heu subtitulat Vida de Josep Pla.
Sí.
Aquí repassem la vida de Josep Pla, no pas la seva obra.
Exacte.
Perquè ell, en la seva obra, es va construir una carcassa, un personatge, que no és sinònim del que era com a persona.
Exacte. Per posar un exemple, això també és el que feia en Salvador Dalí, no? Però potser el pintor és molt més explícit i molt més impúdic i tothom de seguida se n'adona que Dalí feia de Dalí, no? I amb en Pla passa una mica el mateix. Són personatges que es creen que es creen un veritable mite, no? Que s'automitifiquen, per dir-ho així, no? Jo començo el llibre parlant d'una anècdota que a mi em sembla singular i que, si em permets, l'explico, no? En Pla li agradava molt posar-se roba d'altra gent. Roba vella, roba de segona mà, roba utilitzada. Ara portava una americana del seu germà, ara un abric del seu pare, ara portava un traje del seu editor, Josep Vergés, o fins i tot a vegades per cobrar un article deia no cal que me'l pagueu, doneu-me aquest impermeable que hi ha aquí penjat, no? I això ell ho feia d'una manera molt conscient i a més ho deia i sabia que això feia gràcia, no? I jo penso, bé, això, quina mena de mecanisme psicològic hi ha al darrere d'això, no? Aquesta, com sentir-se una mica malament amb un mateix, malament amb la teva pròpia pell i necessitar portar roba d'un altre, és com crear-se un personatge, és desdoblar-se, és ser un altre, no? Una mica això que dius tu, quan en Pla escriu, no és ben bé ell mateix, sinó que és ell mateix amb el vestit d'un altre, no? I per tant, quan el veiem, de vegades la imatge que ens queda no és ben bé la imatge exacta de la seva vida, sinó de la vida que ell va triar d'explicar a partir dels seus llibres i articles.
Fem l'entrevista des de l'Escala,
sí.
Des de Ràdio l'Escala. En Josep Pla va viure un parell d'anys a l'Escala en la primera postguerra,
sí.
I continua havent-hi gent viva que el va conèixer personalment. I la imatge com a persona sempre té un deix molt, molt negatiu. Pla bevia molt. Pla no era una persona amable per a aquells qui no eren del seu cercle, però la seva literatura és tan vasta, és tan bèstia,
sí.
és tan bona, però, esclar, com a personatge, aquell home
sí.
va ser incòmode.
Sí, un dels esforços que jo he intentat desenvolupar en la biografia és entendre que en Pla és un home amb moltes contradiccions. Potser tots nosaltres, segur que tots tenim les nostres contradiccions, però potser un escriptor, un pintor, un artista les porta més a l'extrem. No, en Pla és un home que, per entendre'l, a mi m'agrada sempre explicar que és un home que per poder ser escriptor és capaç de vendre's l'ànima al diable. I això a vegades ens costa d'acceptar, no? Vull dir que és un home que va molt a la seva. Molt a la seva vull dir que té un projecte, que és escriure. I ho supedita tot a poder escriure. I si cal canviar de bàndol o traicionar algú o contradir-se, doncs en realitat sempre està disposat a fer-ho. Per tant, és un personatge que jo entenc que en molts moments sigui incòmode o fins i tot a vegades desagradable, tot i que després també hi ha molta gent que el troba molt i molt, que el va trobar molt agradable i un home molt simpàtic, molt sociable. No? Clar, el pas de Josep Pla per l'Escala a principi dels anys 40 també és el d'un moment complex evidentment per tot Catalunya, perquè sortíem de la derrota després de la guerra i, per tant, Pla no és una excepció, ni molt menys, però en Pla dels primers anys 40 és un home molt esqueixat, un home molt ferit. És un
portava,
home molt...
portava la derrota molt a sobre, també.
Sí,
perquè,
sí.
És a dir, vull dir, amb aquell perfil de Pla, home de dretes.
Sí.
Home de família benestant, terratinent, del Baix Empordà,
sí.
Que veia amb bons ulls un alçament militar que posaria ordre al temps de la Revolució, al temps de la República, que ell mai va veure amb bons ulls. No. Però que de seguida va quedar desenganyat,
sí.
Que aquella guerra no va servir pel que ell creia que hauria d'haver servit. No sé si va per aquí aquestes contradiccions,
sí.
Del seu perfil, no?
Sí, clar, lògicament també hem de vigilar molt quan parlem de qüestions històriques del passat, de no fer anacronismes i de no jutjar les
coses.
I posar-ho
en context.
Sí, clar, perquè nosaltres sabem tot el que va passar després del 39 o tot el que va durar el franquisme, i a vegades en plans pot semblar... En Pla o la gent d'aquella època ens poden semblar una mica ingenus, no? O com és que pensaven una cosa, però clar, nosaltres tenim l'avantatge de ser els que hem viscut, els que hem vingut després. En Pla té la gran ambició, la seva gran ambició és ser escriptor. Ell vol ser un escriptor. Un escriptor català, i un escriptor en llengua catalana. I a més, si m'ho deixes dir així, ell vol ser el millor escriptor en llengua catalana. I la situació paradoxal en què es troba és que ell, a la guerra, ha donat suport als qui acaben prohibint la llengua catalana i prohibint les institucions catalanes i, per tant, impedint que ell sigui escriptor català.
Això ha de provocar un xoc mental,
sí,
important. No?
Sí, lògicament... Hi havia gent a la presó, hi havia gent a l'exili, hi havia gent que ho estava passant molt pitjor que ell mateix, no? Però ara estem parlant d'aquest escriptor, no?
Uh-huh.
I ell viu amb una sensació de ferida molt íntima aquesta terrible contradicció, que és que ell ha donat suport als qui li impedeixen ser allò que ell hauria volgut ser. I, per tant, quan a mi a vegades la gent em pregunta, lògicament m'ho pregunten, i jo ho responc en el llibre, em pregunten, en Pla va ser franquista o no? Evidentment, a la guerra va donar suport als franquistes des del primer dia fins a l'últim dia. Era un antirepublicà i, per tant, ell pensava que el franquisme doncs posaria ordre i solucionaria les coses que calia, que ell pensava que calia solucionar. Però, en realitat, en Pla es troba en una situació d'una angoixa personal que farà que la instal·lació a l'Escala i posteriorment a Cadaqués li serveixi en certa manera d'exili interior i de reflexió i d'autocrítica. Jo no vull dir que sigui antifranquista de seguida, però sí que lentament ell anirà distanciant-se del franquisme i anirà, bé, mostrant-se cada vegada més crític i intentarà, perquè és un home pragmàtic, intentarà aprofitar les escletxes de la dictadura franquista per poder donar, per poder convertir-se en allò que ell volia ser, que és a dir, escriptor en llengua catalana i, per tant, tornarà a publicar llibres en català, etc, etc.
L'obra de Josep Pla és, si no impossible, quasi resseguir la seva relació amb les dones que va tenir més a prop. I aquí hi ha capítol o capítols que hi entres molt en profunditat i jo penso que és un dels grans valors d'un cor furtiu, que això no s'havia escrit mai, si més no, amb aquest detall. La relació de Pla i les dones. Pla era un misogen? Pla, quin problema tenia amb les dones que ho va amagar tant i tant a la seva obra?
És molt difícil respondre ràpidament aquestes qüestions, no? Jo quan buscava un títol per la biografia, que em costava una mica, he de reconèixer que em costava trobar un títol que fos atractiu i que alhora fos, donés una pista, no?, del que jo volia explicar, em va semblar que valia la pena parlar del cor, del seu cor, no?, del batec del cor d'aquesta persona, no? Perquè, com tothom, no?, doncs és una persona que va estimar, que va ser estimat, però que ell públicament es presentava sempre com un antisentimental.
Sí, ell no jugava aquestes coses.
No, fins i tot doncs, se'n reia de l'amor, l'amor no existeix, l'enamorament és un engany, el romanticisme és una malaltia, bé, el seu cinisme, a vegades el sarcasme, sempre anava molt contra això, no? Però a l'hora d'explicar la seva vida, jo, amb la documentació que tinc i amb les persones que vaig parlar, doncs em vaig adonar, doncs, evidentment, que estimar, el cantó d'escriure, era potser el segon verb més important de la seva vida. Però per això vaig decidir posar-hi aquest adjectiu, me la jugava, perquè Pla és un autor d'adjectius, no? Vaig posar-hi cor furtiu, no? Furtiu en el sentit que Pla sempre amaga, o oculta, o dissimula aquest vessant més sentimental, que quan dic sentimental ho dic en el sentit més positiu, no en el sentit cursi, no? I per tant, evidentment, és un home que té moltes relacions amb les dones, és un home que és un seductor, que en general doncs, és un home que agrada a les dones, també en alguns homes, per cert, i que a més és un home molt enamoradís, és a dir, que
home, resseguint-ho, sí. Es veu clarament que sí senyor, que sí, dius, home.
I jo doncs, sempre m'agrada recordar aquella famosa entrevista d'en Joaquín Soler Serrano al programa Fondo a la mítica televisió espanyola, mítica.
La podem resseguir encara, sí, al YouTube
la
trobareu,
penjada,
no patiu.
I on en Pla diu, amb una certa doncs, barra, no? Diu, jo no m'he enamorado nunca.
Mentider.
Diu, només m'he enamorado d'un paisatge o d'un árbol. Però, clar, penses, home, jo això ho explico al final de la biografia i penso, i a mi m'agradava pensar així, si els lectors m'han seguit fins al final, veuran que aquesta frase no té res a veure amb la història que li acabo d'explicar. És a dir, que va tenir moltes relacions, vull dir que va tenir una sèrie de relacions, de parelles estables, i que a mi m'interessava molt poder donar veu a aquestes persones. És a dir, jo volia que les dones de Josep Pla tinguessin veu pròpia, que el lector pogués veure el punt de vista d'elles, no? Perquè són persones que s'enamoren d'ell i que hi tenen una relació, i que, malgrat tot, encara que després les relacions s'acaben trencant, continuen tenint una certa duració per la persona de Josep Pla. Vull dir que no trenquen mai del tot, sempre estan com esperant-lo una mica. Però quan tu em deies què li passava, clar, jo no ho sé què li passava, però hi ha una carta molt interessant de l'Adi Enberg. Adi Enberg
seria la seva primera parella.
La seva dona, per dir-ho així. Van estar 15 anys junts. Caram. amb algunes separacions i reconciliacions, i per això, com que hi havia separacions, hi ha cartes, no? Però, i és la dona amb la qual, per exemple, passen junts tota la guerra, per tant, que és un moment molt complicat de les seves vides. És la seva dona. No es van arribar a casar, potser, no ho sé, però és la seva dona. Dic potser perquè el lector ja veurà que totes les meves tribulacions per intentar-ho explicar.
Hi ha molta gent que pensava que sí que s'havien casat realment, no? O perquè havia fet córrer la trama.
Sí, s'havia fet córrer, però jo no he trobat el document. I com que si no tinc el document, doncs no ho puc afirmar, doncs no ho puc afirmar, i per això dic, és un capítol que es diu L'estrany cas del casament que no fou, no? Bé, un títol una mica novel·lesc, però ja me'l permetreu. Però l'Avi Ember li diu, em va costar molt entendre que la meva gelosia. L'Avi Ember diu, és que jo era molt gelosa. Diu, però no gelosa de les dones, de les d'altres dones, sinó era gelosa perquè jo veia que el centre de la teva vida era la literatura i que a mi em deixaves a part perquè havies d'escriure o perquè havies de fer un article o perquè havies de fer un llibre. És una carta molt colpidora d'una persona molt generosa, no? També dir això. Però ella constata això, deia... Fins que no vaig adonar-me que la teva vida girava entorn de la literatura i que, per tant, la família o les parelles o altres elements de la teva vida sempre queden supeditats a la vocació de ser escriptor.
La vocació de ser escriptor a través d'una eina que era la llengua catalana,
sí,
i que ens ha deixat un llegat d'una llengua fina, absolutament conscient de que estava construint un cànon de la llengua catalana. I això em sembla que ho deies en una entrevista publicada al diari El Punt Avui, de la qual n'he conservat una frase que diu, i va molt enllaçat amb això, ho va sacrificar tot. Tot en l'estratègia de construir-se com a autor. Va sacrificar amics, amors,
exacte,
ideologies diverses, però excepte una cosa, ho va sacrificar tot, excepte el compromís cultural amb el país.
Sí. Evidentment, aquestes frases sempre les hem de posar en context, no? Perquè és una vida molt llarga i té molts moments, i de seguida algú em pot dir, doncs, bueno, doncs, esclar, doncs l'any 36 et vas equivocar de bàndol, no? Evidentment, eh? Però, deixant de banda tota la qüestió del 36 al 39, que no la podem deixar de banda, lògicament, però hi ha una constant en la seva vida, que és que ell vol ser el millor escriptor de la literatura catalana i necessita una llengua catalana consolidada. Necessita que el català estigui a les escoles, necessita que el català estigui als mitjans de comunicació, necessita tenir una societat literària que li dongui suport.
Va morir que tot això no era veritat encara.
Encara no.
Va morir el 81,
sí,
el català no era a les escoles.
Encara no.
O
encara
era
no.
de dos dies
sí,
ençà de la Generalitat,
sí,
recuperada.
Exacte.
I va morir, que segurament la imatge que en teníem era molt caricaturitzada.
Segurament,
per aquell,
sí,
vell xaruc carregat d'estirabots,
sí,
que això ha marcat molt.
Sí, sí que ha marcat perquè ha simplificat un personatge que és molt complex i que jo de vegades penso, ostres, he escrit la biografia i de vegades penso que no l'he arribat a conèixer, no? I potser és que no podem arribar mai a conèixer una altra persona. Vaja, jo... amb prou feines em conec a mi mateix, o la meva parella,
bé.
O els meus fills són una incògnita, vull dir que una persona que va morir fa 43
Descartes
anys...
Descartes deia que només sé que no sé res.
Exacte, sí. En tot cas, tornant al que dèiem abans, la catalanitat d'en Pla és indestructible. Malgrat els anys 20, els anys 30, els anys 40, els anys 50... Ell té una clara consciència, perquè potser perquè és un home molt agafat a la terra, no? I el seu mas, i el paisatge, no? I a la cuina. I la llengua forma part de tots aquests valors que ell considera que són molt positius. I, per tant, la defensa de la llengua. Jo publico, si m'ho deixes explicar molt ràpidament, l'any 51, en Pla té uns contactes amb gent del falangisme i del món de la censura franquista que li encarreguen un informe confidencial sobre la llengua catalana. I aquest informe confidencial, que jo el publico aquí per primera vegada, era inèdit, i que per tant no s'havia pogut llegir fins ara, no? Esclar, en pla s'atreveix a dir unes quantes coses, no? I una de les coses que diu és, diu, som a l'any 51, diu, l'Institut d'Estudis Catalans està prohibit, diu, això no ho entén ningú, no ho entén ningú, l'Acadèmia de la Llengua Catalana la tenen vostès prohibida. Després diu, és que la prohibició del català, diu, és ridícula, diu, heu prohibit les participacions de casament, els de sa què, de bateig, els textos de les làpides, a les tombes dels cementiris, diu, això, diu, no hi cap a cap, diu, la prohibició de la llengua catalana, diu, és una equivocació, diu, perquè està reforçant aquesta prohibició la nostra catalanitat.
Està reforçant i, aquest sentiment.
Sí, el sentiment de catalanitat, que ell s'hi posa a dins. I bé, és un, en diuen un memoràndum, un informe confidencial sobre la llengua catalana, on Pla diu, bueno, s'ha d'acabar la censura, s'ha de permetre que es pugui publicar en català, etc. I evidentment em sembla que el seu informe va parar a la paperera directament.
Són més de 1.500 pàgines, aquest cor furtiu. Un dels esdeveniments literaris de l'any, diu Edicions Destino, Xavier, no sé fins a quin punt et sents acalparat o no, o en tot cas, ja per anar reconduint i tancant l'entrevista, quin és el teu pla? Quin és el pla que domina? Perquè dius, té tantes facetes,
sí, moltes,
el
moltes.
Pla com a reporter internacional, que triomfa com una primera ploma del periodisme català dels anys 20, als anys 30, el periodista polític, el militant antirepublicà, no sé si això per tant vol dir profranquista, l'home desenganyat de després de la guerra, el vell xaruc o sorneguer ja de la seva bellesa, quina és la imatge que dius, home, m'agradaria que quedés aquesta imatge de Josep Pla un cop tret al carrer aquest cor furtiu.
Una mica el que hem dit, no, durant l'entrevista, una persona psicològicament molt més complexa del que em pensava, molt més profund, amb més capes de profunditat, però sobretot em fa l'efecte que el Pla que jo presento és un home molt més sensible, amb molta més sensibilitat cap als altres del que jo mateix m'esperava. Un home que té una visió de la vida, fins i tot m'atreviria a dir, molt sensual, de relació amb el paisatge, amb les persones, amb el menjar, amb la realitat més concreta. És un home que és capaç de plorar davant de la bellesa d'un paisatge, de plorar perquè no només l'emoció que li provoca la bellesa del paisatge, sinó també que plora davant de la incapacitat de l'escriptor per traslladar aquesta bellesa en paraules, no?
Al final de l'entrevista dels Oficis del Llibre solo preguntar a tots els convidats què estan llegint en aquest moment. Avui deixem-ho matisar una mica, em dient, a veure, poques persones saben o coneixen tant l'obra de Josep Pla, malgrat el llibre sigui la seva vida, com Xavier Pla. Quina és l'obra o quin és el llibre de Josep Pla que més vegades has hagut de rellegir o has rellegit, o quin és el teu preferit? Allò, el llibre de capçalera de Josep Pla, Xavier.
No seré gaire original, diria El Quadern Gris, que és un dietari, no? Però que és molt interessant perquè és el recomano a qui no l'hagi llegit i el recomano rellegir-lo a qui ja l'hagi llegit, perquè és la història del naixement d'un lector, del naixement d'un escriptor. És algú que vol ser escriptor i que al llarg del dietari ens explica els seus dubtes, les seves angoixes, els primers esborranys, les primeres publicacions, i diguem-ne que al cap al final del dietari aquest és com una mena d'anys d'aprenentatge, de novel·la d'aprenentatge. Al final del dietari el jove aprenent d'escriptor acaba ja sent un escriptor i estem llegint el llibre que ell ha escrit.
Xavier Pla, hi hem dedicat pràcticament, aviat farà mitja hora que hem començat aquest programa, però amb un autor vast com és Josep Pla i amb una biografia vasta com la que has escrit, doncs necessitaríem un grapat de programes. Avui n'hem fet un tastet. Ha estat un plaer. Felicitats per aquesta ingent obra. Estic segur que sí que està sent i que serà un esdeveniment en el món literari d'aquest any 2024. Xavier, un plaer, moltes gràcies per haver vingut a la ràdio.
Moltes gràcies a tu.
Els Oficis del Llibre amb els companys de la xarxa Ràdio. Els dijous parlem de literatura a través del programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
Sant Andreu de la Barca té la intenció de crear una taula de salut comunitària. Entre les prioritats, la creació d'una taula específica de salut mental. Isabel Sánchez, tècnica de salut pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha donat més detalls.
Doncs des de l'Ajuntament estem treballant tot el tema de la salut comunitària amb tots els agents implicats del territori i l'eina que estem fent servir o que volem fer servir és la creació d'una taula de salut comunitària que treballarà els temes de salut prioritzant els que trobem com prioritzant els que pensem que s'haurien de treballar, no? I un d'aquests seria treballar la salut mental mitjançant la creació d'una taula específica de salut mental.
La taula de salut comunitària en forma part l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també el CAP com a grup directiu i s'obrirà la participació a d'altres agents de l'àmbit de la salut o escoles o entitats.
La creació de la taula de salut mental està liderada per l'Ajuntament i el CAP. I des de l'Ajuntament i el CAP, que som el grup directiu, obrirem la participació a la taula de salut a diferents agents que aniran des d'escoles a entitats o associacions de l'àmbit de la salut i a partir d'aquí determinarem quins altres agents han de formar part específicament de la taula de salut mental.
L'objectiu principal de la taula és marcar les línies i els recursos per millorar la salut, amb especial incidència per abordar qüestions referents a la salut mental.
L'objectiu principal de la taula és treballar amb tots els agents implicats i els ciutadans quines són les línies que hem de treballar per millorar la salut mental i quins recursos podem oferir a la població des de l'Ajuntament, des del CAP i des de qualsevol altra associació o entitat que de l'àmbit.
Després de l'estiu es podria posar en marxa la taula de salut comunitària, tot i que hi ha àmbits que actualment ja s'estan tractant.
Nosaltres esperem que de manera formal, passat estiu, ja estigui creada la taula de salut. La taula de salut ja estigui creada. Estàvem en espera de tenir els estatuts, perquè clar, aquí també hi participa participació ciutadana, hem de veure com obrim això a la ciutadania, m'explico, i a partir d'aquí nosaltres creiem que per l'octubre això ens agradaria que la taula de salut estigués creada. D'altra banda, ja estem treballant el benestar emocional i la salut mental, ja s'està treballant des d'aquí. Ja estem, per exemple, amb l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, ja hem establert un calendari de xerrades de cara a final d'any, d'aquí a final d'any. Estem en negociacions per oferir recursos de salut mental als joves específicament. Vull dir, ja estem posant les primeres pedres, però com a tal la taula no està creada.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la participació també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, tenen l'objectiu de crear la taula de salut comunitària. Entre les prioritats, com comentàvem, la creació d'una taula específica sobre salut mental. L'objectiu, que aquest any 2024 finalment estigui creada la taula de salut comunitària.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui a l'edició número 3512 del Via Directa. Aquest divendres, més informació, resum de les principals informacions de la setmana i, a més, aquest divendres, resum del ple municipal d'aquest dijous.
sit on the back.